Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Potser no ens en recordem, però l'any 2010... tres magistrats del Tribunal Constitucional, tres, van anar als toros a la Maestranza de Sevilla. Els dos conservadors eren Guillermo Jiménez i Ramón Rodríguez Arribas. I el progressista era el que la famosa fotografia sortia al mig amb un puro a la mà, Manuel Aragón Reyes. Doncs resulta que aquell trio de la Maestranza eren els que realment no volien trinxar del tot l'Estatut de Catalunya. D'allà, els problemes d'aquí i d'ara. Van ser els proposats per José María Aznar, que eren Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata i Javier Delgado, els que van ser els grans salvadors d'Espanya, perquè van ser els que van tombar l'Estatut català. Aquell famós dia, a La Vanguardia, l'Enric Juliana ja va dir que el Tribunal Constitucional no aixeca el cap. Han passat 12 anys i seguim amb el Tribunal Constitucional fet un nyap i amb un país que no entén res del que està passant. I el Constitucional arrossega el poder legislatiu, és a dir, al Congrés, és a dir, la gent, perquè el Congrés dels Diputats és el lloc on resideix la sobirania del poble. Primer van ser els independentistes, els catalans, bàsicament, els bascos, independència i nacionalismes. Després ja s'hi van afegir els de Podem, i ara ja s'hi afegeix el PSOE. La cúpula judicial té un greu problema a Espanya. No s'ha tret encara el puro de la boca, ni les punyetes dels braços ni del cervell. La imatge va clarament en decadència. El filòsof Bernat de Déu ja va avisar fa molts mesos que el processisme havia agafat el poneri. Madrid, des d'on aquest matí emetem el món a RAC1, està molt més il·luminat de Nadal que Barcelona, tot està obert fins més tard i tot sembla més ufanós. Però la Madrid política cada cop està, com la Catalunya del procés, deien des de Madrid, més aïllada. La dreta la controla, la domina i la vol reciclar. La judicial, el madrilenyisme polític, el mediàtic, la monarquia, Madrid, la que no sap veure més enllà de la Cibeles d'Ifema i de la llotja del Bernabéu, la Madrid que balla el xotís amb una rajola, la de Modric per davant de Messi, la que no vol Luis Enrique i sí un tal De La Fuente, la que prefereix Santi Abascal a Pablo Iglesias, la de la Libertad de Ayuso per davant de la consciència col·lectiva, la de les campanades de Los Morancos abans que les diga Artiburu. Madrid s'està independitzant d'Espanya i, com fa anys que diem, molts anys, el problema no és la independència d'Espanya. El que cada vegada veu, i tothom més clar, i no només els catalans, és que no es pot dependre d'aquesta Espanya que no permet que res no passi per Madrid. Ni el tren, ni el futbol, ni els mitjans, ni la justícia, ni la dreta. Espanya, capital, Madrid, i la resta, tota la resta, com les bústies, convertits en províncies i extranjero. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu de terra, que és divendres, per fi és divendres, 16 de desembre del 2022.
I avui s'espera un dia de temps insegur a les comarques de Girona, de Barcelona i també al Pirineu, amb alguns ruixats, a la resta, en canvi, més clarianes i vent cap a l'extrem sud del país. I baixen les temperatures diurnes i aquest migdia serà més fred que ahir.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, l'avaria d'un vehicle genera algunes cues en sentit nord a la Ronda de Dalt entre Sant Boi i Cornellà de Llobregat perquè s'ha tallat un carril.
I a banda, continua tallada un matí més la R15 de regionals entre Marçal 7 i Móra la Nova per l'avaria d'un tren de mercaderies. Renfe ha posat un servei d'autobús per cobrir aquest trajecte, fet que alenteix els viatges en tren en aquest sector de les Terres de l'Ebre. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. D'aquí a una hora mal comptada, a les 9, saludarem la vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño, que serà avui al món a RAC1 per parlar d'economia, dels tipus d'interès, de les ajudes del govern d'Espanya pels carburants i de les ajudes a empreses, però també del que va passar ahir al Congrés, en el que va ser una jornada lamentable per la democràcia, amb pluja de recursos al Tribunal Constitucional, acusacions creuades de colpisme i una flaire greu a crisi d'estat sense una sortida clara que realment és bastant preocupant. Tot plegat arran de l'aprovació de la reforma del Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició i la reforma de la malversació. Entrarà en vigor al gener, si no l'atura precisament el Tribunal Constitucional, que ahir finalment va xutar la pilota endavant i va permetre la votació, però que es torna a reunir dilluns. Un tràmit que també incluïa el nou sistema d'elecció de magistrats pel Constitucional per part del Poder Judicial en una maniobra del Govern d'Espanya per intentar treure la justícia del bloqueig polític en què viu des de fa anys. La iniciativa que va tirar endavant de facto desfà el boicot dels magistrats conservadors que durant 4 mesos han evitat posar-se d'acord en els candidats. I va tirar endavant tots els intents de la dreta, del PP, de Ciutadans i de Vox per aturar-ho. El debat i la votació es van acabar fent ahir a la tarda, com dèiem ara, amb acusacions i retrets encreuats entre esquerres i dretes d'intentar fer un cop d'estat. Però aquesta nit, des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha carregat amb duresa contra aquest intent del PP, de Ciutadans i Vox d'evitar el debat i votació de la reforma. Pedro Sánchez ha acusat la dreta de preparar un complot directament per emmordassar la democràcia.
Hoy, pues el Parlamento ha podido ejercer su tarea con plena normalidad y a pesar de este complot que hemos visto tan burdo de la derecha y la ultraderecha. Que no todo vale. No se le puede llamar a un gobierno ilegítimo, tildar a un gobierno emanado de las urnas como un gobierno criminal, golpista.
I quan li han preguntat si creia que el Tribunal Constitucional dilluns tombarà la reforma del Codi Penal, ha contestat això.
Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable.
El resultat de la votació d'ahir al Congrés és molt clar. 184 vots a favor, 64 en contra, aquí cal tenir en compte que falten 95 diputats, que són els del PP i Ciutadans, que es van negar a votar i confien que la reforma es pugui aturar per la via judicial. Informa des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, una majoria absoluta sobrada que reforma el Codi Penal, tot i el soroll i els entrebancs improvisats dels partits de dretes per evitar primer el debat i després la votació. Cap argument nou de l'essència de la reforma. Tots els partits es van limitar a repetir les posicions i tot el debat acaba girant entorn a les intencions per frenar-ho. Com que les dretes no ho aconsegueixen, tot acaba en pantomimes. El PP es va negar a votar Cuca Gamarra.
Como no somos partidarios de abandonar las instituciones, es por los que nos hemos quedado durante la votación, pero en un momento tan crítico como este, evidentemente no vamos a votar.
Ciutadans tampoc vota i Vox abandona l'hemicicle, el que li retreu Gamarra amb l'argument que no poden participar en aquest circ. Tot i abandonar l'hemicicle, un portaveu de l'ultradreta sí que defensa posició a la tribuna i tots un per un després acaben tornant de nou al Congrés per votar.
Així de clar, com ho comentava ara en Jordi Armenteres, tot i així, com dèiem, el govern espanyol en cap cas pot cantar victòria. Dilluns el Tribunal Constitucional es tornarà a reunir per prendre una decisió sobre la petició del PP i de Vox per suspendre la votació de la reforma del Codi Penal. Ahir es va reunir d'urgència, però va acabar ajornant la decisió. Dilluns ho abordarà i ho farà tot el ple, també el terç que fa anys que té el mandat caducat. Des de Madrid també, Arnau Mañé.
Un moviment del sector progressista que demana temps per estudiar tots els recursos que tenen sobre la taula. Per això, el president del Constitucional ajorna el ple fins dilluns a les 10 del matí. Llavors sí, hauran de decidir què fer amb els recursos del PP i Vox. Poden bloquejar-ho tot, com demana l'ultradreta, frenar només dues esmenes concretes, com defensen els populars, o no tombar res i, per tant, que el nou Codi Penal vagi dijous al Senat sense problemes. Sigui com sigui, la decisió la prendran els 11 magistrats del Constitucional, tot i la recusació de dos d'ells que proposava Unides Podem. Justament, Jaume Asens i el socialista Patxi López criticaven el tribunal.
Creo que ahora da tiempo a que el Tribunal Constitucional pueda resolver nuestro escrito y que los dos magistrados no pueden decidir ellos sobre su futuro laboral.
Lo lógico sería que cuando existiera la ley, el Tribunal Constitucional se pudiera reunir y decir, mire, esta ley no es constitucional. Bueno, pues la ley se para. No antes. Es que de alguna manera sería la intromisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo.
Fons del PP admetien que l'ajornament del Tribunal no els agrada, però que respecten la decisió. Això sí, els populars avisaven que continuaran portant iniciatives parlamentàries als tribunals.
El cas és que l'anunci de l'ajornament del Tribunal Constitucional va arribar poc abans que comencés el ple del Congrés, i aquest ple va recordar moltes escenes al debat del 6 i 7 de setembre de fa 5 anys al Parlament de Catalunya. Demanaven la paraula els portaveus de dretes i demanen suspendre el ple fins que es pronunciï el Tribunal. Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Inés Arrimadas de Ciutadans i Cuca Gamarra del PP.
Solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por mi grupo parlamentario. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es una tramitación, un debate y una votación en el pleno, cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Però l'argumentació no va enlloc perquè el Tribunal Constitucional no ha demanat res a la mesa i no ha comunicat ni que estudiés un recurs. I Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, ho deixava clar.
En defensa de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa también del procedimiento y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el pleno.
I el debat arrenca amb acusacions constants de cop d'estat i una evidència. Que la trencadissa entre blocs és cada vegada més profunda, Armen.
Hi ha més d'una vintena d'al·lusions a cops d'estat en poc més d'una hora de debat, acusació directa però sense anomenar partits, del portaveu del PSOE, Felipe Sicilia.
Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y habían querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido.
Al·lusió que recull Cuca Gamarra del PP. I sobre les presses que denuncia tota la dreta, Jaume Asens com a portaveu de Podem i els Comuns els retreu que la reforma de la Constitució fa uns anys es va fer en ple mes d'agost i en molt pocs dies.
Si es que hasta ustedes reformaron la Constitución en un día y nos dieron un día para alegar, no nos hablen ustedes de vulneración de los derechos cuando... Sí, también el Partido Socialista.
I en tot aquest debat, el paper dels jutges Gabriel Rufián d'Esquerra demana al Constitucional que si volen fer política... deixin les togues.
Que se presenten a las elecciones. De facto, lo que quieren hacer, lo que hacen es influir políticamente.
El que s'acaba aprovant al Congrés és el que pacten el PSOE i Esquerra, que se'n desmarca Podem, però on Podem i els comuns hi acaben votant a favor.
Com escriu avui el director de La Vanguardia, Jordi Juan, en el seu bitllet d'opinió a la pàgina 2, Jordi Juan, que avui serà a la tertúlia del món RAC1, no hauria de ser tan complicat discrepar des del respecte, sense la necessitat de... sense la necessitat de cridar i sense la necessitat de permanent de contribuir a un clima de crispació que només serveix per allunyar la ciutadania de la política. I de fet no és tan difícil perquè ahir Ana Oramas, de Coalició Canària, va ser crítica amb els uns i amb els altres sense faltar el respecte.
La democràcia en el món occidental i en este país per la Constitució és la separació de los poderes del Estado, el poder judicial i el poder legislativo. Yo, como diputada, como demócrata, nunca hubiera concebido que un tribunal impida a una Cámara Legislativa independiente en democracia poder celebrar un pleno, debatir y votar.
Doncs així estan les coses. Així estan les coses. I està molt bé el que diu la representant de Coalició Canària. A tot això, a Catalunya, Pere Aragonès també va donar la seva opinió. Creu que la dreta ha capturat els òrgans judicials de l'Estat.
Hem vist com determinades institucions de l'Estat han acabat capturades per un sector ideològic, per la dreta nacionalista espanyola, i Catalunya ha estat el banc de proves. Tenim un bloqueig a la cúpula judicial de l'Estat que no és bo per res, excepte pels que en aquests moments tenen capturada la cúpula judicial.
De fet, a Catalunya, les interferències del Constitucional amb l'activitat del Parlament han estat una constant l'última dècada sota les presidències de Carme Forcadell i de Roger Torrent. El PSC, el PP i Ciutadans van anar uns quants cops, recordem, al Tribunal Constitucional per aturar debats. Marc Martínez Amat.
El primer precedent és del 2015, és la famosa foto d'Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol davant del Constitucional, on van presentar un recurs d'empara per aturar la moció de ruptura que la CUP va portar al Parlament el 9 de novembre per encetar la legislatura. Però el TC no ho va paralitzar. En canvi, el 2017, el Tribunal sí que va secundar un recurs d'empara del PSC i va aturar el ple del 9 d'octubre, que havia de certificar els resultats del referèndum de l'UO. La majoria independentista ho va esquivar convocant un nou ple l'endemà amb un altre ordre del dia, més ambigu. I en els plens del 6 i 7 de setembre, doncs en aquella ocasió, la
mesa del Parlament va admetre a tràmit i es va portar al ple en un sol dia la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica, i el TC no va tenir marge per dir-hi res. Sí que va tenir temps, en canvi, a suspendre el debat d'investidura de Carles Puigdemont al gener del 2018, però per fer-ho van convocar una reunió a correcuita un dissabte, i en aquest cas el recurs l'havia presentat el govern espanyol. I el 2019 el Constitucional va advertir directament Roger Torrent i la mesa del Parlament que no podien permetre debats sobre resolucions que anteriorment el Tribunal ja hagués declarat inconstitucionals, com ara l'autodeterminació i la monarquia, una amonestació que va acabar amb un judici penal.
Aquest matí llegim als diaris detalls de com es va coure la decisió del Constitucional. El Mundo, La Razón i l'ABC expliquen que els magistrats progressistes van avisar el president, el conservador Pedro González Trevijano, que marxarien cap a casa si no accedia a posposar el ple. Sense ells no s'arribava al quòrum mínim de 8 magistrats que són necessaris per reunir l'alt tribunal. González Trevijano no va tenir més remei que acceptar-ho, però, segons aquests diaris, els va exigir que signessin un paper per deixar clar que eren ells els que forçaven que la reunió es posposava. Aquest acord per xutar la pilota endavant es va tancar in extremis després d'un matí molt intens al Tribunal Constitucional. Segons llegim al País, els 6 magistrats conservadors i els 5 progressistes es van tancar per separat per decidir què feien. El diari explica que entre els conservadors s'imposava el criteri d'acceptar el recurs del PP i paralitzar la tramitació de la reforma legal del govern d'Espanya. En canvi, els progressistes estaven clarament decidits a defensar l'autonomia del Congrés. Si les posicions dels blocs es mantenen de cara a dilluns, el Constitucional s'inclinarà per frenar en sec la reforma que impulsen el PSOE i Podem perquè els conservadors hi tenen majoria. De fet, avui el País també avança a quin precedent es podrien agafar els magistrats conservadors per paralitzar els retocs legals que està tramitant el Congrés. Es tractaria d'una sentència del mateix Constitucional de l'any 2011, però els fets fan referència al 2003. Llavors, el govern de José María Aznar va incloure una esmena a la llei de l'arbitratge per declarar il·legals els referèndums. El PSOE va posar el crit al cel perquè l'esmena no tenia res a veure amb el contingut de la llei que s'estava debatent. Això és justament el que ara denuncia el PP amb les esmenes del PSOE i Podem sobre el poder judicial que han colat en plena reforma del Codi Penal. Però la gran paradoxa és que en aquella ocasió el Tribunal Constitucional va trigar 8 anys, 8, a emetre una sentència. Ara, en canvi, podria ventilar-se el tema en 4 dies. Avui, interessant llegir què en diuen els diaris, tant els d'aquí com els de Madrid. Comencem a Madrid, on la premsa queda dividida entre els diaris que celebren que el ple es pogués fer i els que carreguen durament contra el govern d'Espanya. N'informa Albert Sort.
El País celebra que s'hagi aturat de manera provisional la maniobra obstruccionista del braç jurídic de la dreta, i el diari Oponés, Esther Palomera, adverteix que Espanya viu el segon assalt fallit al Congrés en democràcia. Després del 23F, diu, arriba l'intent de la dreta d'acabar amb l'autonomia parlamentària. En canvi, el Mundo acusa la Moncloa de voler sotmetre el Constitucional, impulsant un atropellament autoritari, i conclou cal invocar la resistència, el coratge democràtic i l'imperi de la llei. L'ABC també acusa el govern espanyol d'atropellar la divisió de poders i li recorda que el principi de legalitat està per sobre del Parlament, l'acció política i les majories. La Razón també subratlla que el Congrés no és omnipotent, que està limitat per la Constitució i que el TC té l'obligació de vetllar per ella i actuar en conseqüència. I l'Espanyol alerta que si el Constitucional dona el vistiplau a la deriva il·liberal del govern espanyol, el sistema quedarà orfe i desemparat.
Aquí, mentrestant, alguns diaris lamenten l'espectacle del Congrés i altres recorden que això ja ha passat abans a Catalunya. Sergi Embudio.
A La Vanguardia, Enric Juliana diu que la greu crisi institucional és tan embolicada que la majoria de la població ho percep com un terrabastall. El periòdico troba descoratjador que el capital polític del País es malgasti intencions improductives i reclama al PP que abandoni l'obstruccionisme institucional i que el govern espanyol busqui consensos. Mentrestant, a l'Ara, Antoni Bassas creu que Espanya tasta la seva pròpia medicina, diu, van voler resoldre els tribunals el problema de democràcia que Catalunya va plantejar i aquella estratègia ha devorat l'estat de dret. El Punt Avui també opina que socialistes i comuns comencen a patir en les seves pròpies carns el que aplaudien al Parlament i conclou els que justificaven retallar la llibertat ara s'exclamen. I el Nació Digital, Oriol Marc, també diu que l'esquerra espanyola tasta els efectes de no haver combatut l'externalització a la justícia de la resolució del procés.
Sentim ara el que en pensen de tot plegat diversos col·laboradors del món. A RAC1, el primer comentari és de la cap de política del periòdico, Júlia Reguer.
El Partit Popular no va aconseguir ahir frenar el debat i votació de la reforma del Codi Penal que es va acabar aprovant al Congrés, però la seva victòria estava assegurada pel sol fet d'intentar-ho. Els populars estan exultants perquè consideren que, tot i que el Tribunal Constitucional es pronunciarà finalment dilluns, la maniobra els ha permès marcar agenda pròpia i enfortir a Feijó davant de Vox, el seu principal competidor a les urnes per la banda dreta. El PSOE ja detecten que l'ofensiva politico-judicial de la dreta, que està en marxa, els complicarà la resta de la legislatura. I és que els populars busquen dificultar l'acció del govern, confrontant a Sánchez amb els tribunals, encara que siguin ells mateixos els que incompleixen la Constitució al posar traves a la renovació del Consell General del Poder Judicial, i molt especialment del Tribunal Constitucional, on els conservadors perdrien la seva majoria. I és que el que es va viure ahir no és només una batalla per la separació de poders, ja que es va intentar frenar una iniciativa legislativa per part de la justícia abans que fos aprovada, sinó que s'ha convertit en una batalla entre poders.
El segon afirma el cap de política del diari El Mundo, Ferran Boiza.
A nit hi havia decepció al PP, molta decepció amb els magistrats conservadors del Constitucional. A l'últim moment els va tremolar les cames i van acceptar la petició del sector progressista d'ajornar la discussió. Qualsevol altre escenari hauria endinsat Espanya en una situació inèdita i de conseqüències desconegudes. Mai en un país acostumat a instrumentalitzar sense límits les institucions s'havia arribat a una situació semblant. Que el Constitucional hagués prohibit al Congrés debatre les esmenes del PSOE i Unides Podem hauria significat travessar una línia vermella. No és el mateix anul·lar una llei per constitucional un cop aprovada que dicta un poder de l'Estat al legislatiu on recau la sobirania popular de què pot i de què no pot discutir. I tampoc és menys important que el Constitucional, amb 4 dels 12 membres amb el mandat caducat, l'esmeni la plana preventivament a un govern escollit democràticament. A nit hi havia decepció a Gènova amb el Constitucional i un creixent temor davant la possibilitat de que dilluns no trobin la fórmula per frenar que Sánchez pugui desbloquejar la renovació del poder judicial.
I sentim també la interpretació de tot plegat que en fa el periodista de La Vanguardia, Pedro Ballín.
Lo más sorprendente del pleno del Congreso de ayer era lo invisible, el ambiente. La mezcla de incredulidad e incertidumbre que trasladó a la Cámara la inopinada reunión del Constitucional, que hacía que la sede de la soberanía funcionara por primera vez en clave subalterna, en libertad vigilada. El vacío jurídico al que podía haber arrojado el alto tribunal a la democracia española causaba vértigo, incluso entre diputados de las derechas, que no esperaban la reacción de ordeno y mando del Constitucional al recurso del PP. Lo que nos remite a una de las transformaciones más patentes de Madrid en estos años, el desembarco de grandes capitales venezolanos, exiliados del chavismo, que ha tomado las casitas del barrio alto y parte de la producción periodística madrileña, pero también nos ha traído conflictos de legitimidad institucional entre altas magistraturas a la manera de la América tropical. Es irónico porque se nos dijo hasta el empacho durante años que las nuevas izquierdas iban a convertir a España en Venezuela. Está pasando, y no viene de la izquierda.
Gràcies, Pedro Ballín. Però avui també hem de parar a orella que diuen els principals ràdios d'Espanya. Anem a la cadena SER. L'Àngels Barceló alerta que serà molt complicat sortir d'una crisi tan greu i profunda com aquesta.
Empieza a resultar inquietante no solo los efectos del bloqueo en el Poder Judicial y la escalada de tensión parlamentaria, sino que después del pleno de ayer y de la maniobra urgente que precipitó la mayoría conservadora del Constitucional, la principal pregunta que nos queda a esta hora sea ¿cómo se sale de esta? ¿Cómo se resuelve una crisis así después de un pleno como el que vimos ayer?
Carlos Herrera, a la COPE, ha dit que en realitat que ahir va intentar fer un cop d'estat és Pedro Sánchez.
El gobierno acusa de golpistas a quienes han tratado de parar el autogolpe autócrata de Pedro Sánchez con modos e intervenciones llenas de un azufre apestoso que crearon una confrontación inédita, lo cual ya es decir mucho. Toda esta escoria parece que es que estén añorando el Congreso previo a la Guerra Civil, todo para avalar un referéndum en el futuro.
A Onda Cero, Carlos Alsina defensa que tots els diputats, també els del PSOE i Unides Podem, són conscients que el Tribunal Constitucional no pot validar el procediment que han fet servir per tirar endavant la reforma legal.
Si algún día el Tribunal Constitucional llega a declarar o llega a proclamar, si eso se produce, que el procedimiento que ha elegido el Congreso para reformar estas leyes orgánicas, no la reforma, sino el procedimiento para llegar a esa reforma, no es el correcto, el Constitucional solo estará diciendo lo que todos los diputados que han apoyado este procedimiento ya saben. Todos saben que se ha forzado la máquina. Porque el presidente en esta ocasión y después de 4 años gobernando tenía mucha prisa para hacer estas reformas. Todos ellos lo saben. Y lo han abrazado con entusiasmo. O sea, todos saben que con esta vía de hacer las cosas, este procedimiento rápido, lo que se hace es rebajar el papel de los diputados. Ningunear a los grupos parlamentarios y a los propios diputados, pero oye, si ellos están contentos.
I a Radio Nacional d'Espanya, Íñigo Alfonso lamenta que la crispació hagi envaït el Congrés.
¿Cómo despierta un país con un Congreso y una política más dividida que nunca en esta legislatura y atrapada en un lenguaje y en un tono que tiene el riesgo de agravar más la crisis institucional que vive la justicia y, por tanto, el país? Porque si todo es golpismo, entonces nada es golpismo. Derecha e izquierda se acusan mutuamente de fomentar el golpismo. ¿Esto qué nos dice del momento que vive el país?
Y Federico Jiménez Los Santos, desde Radio, acusa a Meritxell Batet, la presidenta del Congrés, de culpista.
El gobierno golpista de España está con los gobiernos golpistas iberoamericanos. Ayer lo que sucedió en las Cortes es, como bien dijo Inés Arrimadas, exactamente lo mismo que pasó en el 5 y el 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña. La presidenta del Parlamento catalán entonces, Carme Forcadell, la que cuando la detuvieron decía que soy abuela, que soy abuela, que soy abuela. Abuela, abuela vería. Bueno, pues ayer la golpista fue Meritxell Batet. ¿Y qué se votó? Se votaron las leyes de desconexión. Ayer en las Cortes se votó la desconexión con la legalidad del gobierno.
Així està el Madrid polític i mediàtic. A tot això, el sector més crític del PSOE ja es posa en guàrdia davant la possibilitat que el govern de Pedro Sánchez pogués acceptar que Catalunya organitzi un referèndum d'autodeterminació, una possibilitat que el govern espanyol, concretament el PSOE, ha negat sistemàticament per activa i per passiva després que Esquerra hagi verbalitzat que aquest és el seu pròxim objectiu. Doncs bé, tot i això, el president de Castella-La Manxa no les té totes i ja ha anunciat que farà servir tots els instruments per evitar qualsevol consulta que afecti la sobirania d'Espanya. Emiliano García Page impulsarà una moció la setmana que ve al Parlament manxec per oposar-se a un referèndum d'independència a Catalunya i ha reclamat el suport del PP i de Ciutadans. 8 i 26 minuts avui a les 9. Nàdia Calviño, el món ha recuperat, per parlar evidentment d'economia, de preus, d'inflació, de tipus d'interès, és a dir, de com començarem l'any que ve i saber, com diu aquell, quin mal hem de patir. Pel que fa al preu dels carburants, continua a la baixa. Sense el descompte del govern espanyol, el preu mitjà del litre de 95 se situa en 1,64 euros, el nivell més baix en 9 mesos. Pel que fa al dièsel, ha continuat baixant i encadena 7 setmanes de caigudes. Ara costa un 1,7 euros al litre. D'aquesta manera, els dos carburants es mantenen per sota dels preus anteriors al descompte de 20 cèntims per litre que va aprovar el govern d'Espanya a l'abril. Els pròxims dies, la Moncloa hauria de confirmar si manté o cancel·la aquesta ajuda a partir del dia 1 de gener. Li preguntarem a Nàdia Calviño. En canvi, el que puja són els tipus d'interès. El Banc Central Europeu els ha augmentat mig punt, fins al 2,5%, i avisa que l'any que ve hi haurà més pujades, com a mínim dues més de mig punt cadascuna. Per cert, encara en plana econòmica, el Congrés Audiovisual ICE es quedarà a Barcelona si els hotels, companyies aèries i organitzacions mantenen preus raonables. És l'avís de navegants que ha enviat el màxim responsable del Congrés, Mike Blackman, que està negociant la continuïtat de la fira a Barcelona més enllà de l'any 2025. La pròxima edició de l'ICE es farà del 31 de gener al 3 de febrer. Blackman diu que espera superar els 50.000 visitants i que hi haurà un miler d'empreses. Atenció a aquesta notícia. A partir d'ara, tothom que ho vulgui pot rebre la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus. La Comissió de Salut Pública va decidir ahir aprovar la segona dosi de reforç per tots els menors de 60 anys. Això sí, serà completament voluntària. No és obligatòria ni de fet tampoc és una recomanació. L'únic que ha acordat el govern d'Espanya i les comunitats autònomes és oferir l'opció per qui vulgui. Tothom que es vulgui vacunar ho podrà fer trucant al CAP i demanant hora. I segons el Ministeri, ho podran sol·licitar textualment per raons administratives o per altres motius, sense especificar quins. Per la seva banda, el govern diu que està preparat per incrementar el volum de vacunació si cal i les pròximes hores enviarà indicacions als centres sanitaris. D'altra banda, ahir la Comissió de Salut Pública també va aprovar recomanar la vacuna pediàtrica contra el Covid pels nens entre 6 mesos i 5 anys que tinguin condicions de risc. Mentrestant, la pandèmia del coronavirus va endarrerir fins a un 25% les proves d'alguns tipus de càncer. Ja ho apuntaven algunes veus de les organitzacions de pacients i del món oncològic, però ara ho corrobora un estudi impulsat pel propi Ministeri de Sanitat que el dilluns es debatrà al ple del Consell Interterritorial. Encara en salut, un nadó seleccionat genèticament aconsegueix curar la seva germana d'una malaltia hereditària molt greu de la sang. Ho han fet a l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd a Barcelona. Tot i que només hi havia un 18% de possibilitats d'èxit, ara les dues nenes estan sanes i fan vida amb absoluta normalitat. A més, la família ha crescut i han tingut dos fills més, bessons, també sense herència d'aquesta malaltia. De la bona notícia en té més dades la Laia Colomer.
La Diama, que ara té 11 anys, va arribar a Barcelona des del Senegal amb els seus pares, ara en fa 6. Tenia anèmia falciorma, una malaltia que li provocava forts dolors i li impedia fer la vida d'un infant de la seva edat. L'única solució era un trasplantament de medul·la òssia, però la família tenia por de tenir un altre fill que heretés la malaltia. Per això, a l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd van seleccionar genèticament un embrió que no en fos portador i que, a més, fos compatible amb la Diama. Tot el procés ha acabat ara, després que a l'abril li trasplantessin medul·la òssia de la seva germana, que ara té 3 anys. La Diama explica com li ha canviat la vida.
Però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a educació física, sin que em faci mal la panxa.
Amb la resta d'embrions que es van seleccionar, la família ara ha tingut bessons. La Fundació Puigverd cada any tracta entre 2 i 3 casos de selecció genètica per tallar la transmissió de malalties hereditàries molt greus.
I us ho avança RAC1, l'Hospital Clínic de Barcelona alerta que cada cop són més els menors de 20 anys que acaben a urgències per intoxicacions i que en la majoria dels casos el motiu és o bé l'abús de l'alcohol o d'altres drogues. Abans de la pandèmia del coronavirus, un 2% dels atesos a urgències per intoxicacions eren menors de 20 anys. I ara, després de la pandèmia del coronavirus, la xifra s'enfila fins l'11%. Això és com 5 vegades més. N'informa Anna Alfonso.
Les urgències del Clínic atenen cada vegada més intoxicacions i els atesos són cada cop més joves. La majoria de casos són per abús de drogues com l'alcohol. Ho explica el doctor Emilio Salgado, cap de toxicologia clínica del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic.
La más prevalente es el alcohol etílico, que está implicado en un 62% de los casos de intoxicaciones por drogas de abuso. Aparte, digamos, la cocaína es un 30% de los casos y luego los dedos anfetamínicos y dentro de ellos el MDMA ha aumentado por encima, digamos, de la metanfetamina, que era la más habitual en los años de confinamiento.
Claudio Vidal, director d'Energy Control, alerta que drogues com l'MDMA cada vegada estan més adulterades i la directora del Centre de Recuperació d'Addictes Despierta Barcelona, Beatriz Roger, diu que passa el mateix amb els porros.
Está aumentando la adulteración del MDMA. Lo que se traduce es mucha incertidumbre con respecto a los riesgos y eso también hace que las personas que lo consumen estén actuando como conejillos de indias.
Fumar-se un porro avui en dia equival a 15 d'abans de cop, es desenvolupa moltíssim i molt ràpid l'addicció.
Despierta Barcelona alerten que cada vegada atenen nanos més joves, fins i tot de 14 anys, que consumeixen sobretot alcohol i porros.
Moment d'anar a Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
A les 8 i 32 minuts, atenció, perquè la selecció francesa hi ha preocupació per un virus que s'ha estès pel vestidor i que ja té 3 futbolistes contagiats. Kingsley Coman, Upamecano i Rabiot. Els 3 són dubte per la final del diumenge contra l'Argentina a les 4 de la tarda i en directe aquí, a RAC1.
La liquidació de final d'any de Forcovesa us ofereix aquest espai.
El davanter del Bayern de Múnich, Kingsley Coman, és l'últim contagiat per això que s'anomena virus del camell, una patologia semblant al coronavirus que és molt freqüent en els estrangers que viatgen a l'Orient Mitjà. La raó és la proximitat amb els camells, que arrosseguen una sèrie de patògens que fa pujar la febre i multipliquen els casos de grip, per la qual cosa no es recomana als estrangers que consumeixin productes derivats dels camells, com ara carn. En qualsevol cas, l'últim a caure ha estat Coman, que s'afegeix al defensa del Bayern, Upamecano, i al migcampista de la Juventus, Rabiot, que ja es van perdre les semifinals contra el Marroc i que també són dubte per diumenge contra l'Argentina. Val a dir que els canvis de temperatures entre l'exterior i els interiors dels estadis tampoc no ajuden. I, de fet, ja van afectar jugadors com Morata i Carvajal, que van estar a punt de perdre's el debut per uns refredats. Tot plegat, mentre l'Argentina viuen aliens a tot això, sense casos declarats, i amb més de 50.000 aficionats al Qatar per veure com juguen a la seva 6ª final d'un Mundial. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, Damián López.
Doncs sí, som només a 2 dies que es disputi la gran final del Mundial, Argentina i França cara a cara, tot és a punt perquè diumenge a partir de les 4 es vegin les cares Lionel Messi i Kylian Mbappé. És l'última oportunitat per Messi de guanyar un Mundial, en canvi Mbappé pot guanyar la seva segona Copa del Món amb 23 anys. Argentina es va entrenar ahir, però el gruix de futbolistes titulars es van quedar al gimnàs. Scaloni té prevista una sessió a porta tancada aquesta tarda, ja més intensa, 48 hores de la final, amb la participació de tots els futbolistes. Hores d'ara, la possible entrada de Di Maria podria ser la novetat. França ahir es va entrenar a porta tancada, avui, en canvi, obrirà l'entrenament una estona als mitjans i parlaran 2 jugadors en roda de premsa. Deschamps pendent de recuperar els jugadors que van ser baixa contra Marroc, afectats per un virus. coronavirus. Sabem també que dissabte Messi i Lloris acompanyaran Scaloni i Deschamps en les rodes de premsa oficials prèvies a la final i també que l'àrbitre del partit serà el polonès Simon Marciniak.
L'expectació que hi ha a l'Argentina i a França també es viu a Catalunya i això s'està reflectint en l'enorme dificultat per trobar una samarreta de l'Argentina amb el número 10 i el nom de Messi. Per exemple, fa dos dies a la botiga oficial d'Adidas a Barcelona encara en quedaven un centenar i ahir ja estaven totes venudes. Ahir a RAC1 vam parlar amb una clienta.
Vaig vindre ahir, de la talla que jo volia només quedava una en el maniquí, la vaig encomanar. Ara vinc, m'emporto la samarreta, però per estampar-la al Messi 10 no hi ha lletres. A cap puesto, al Corte Inglés s'han d'encomanar, hi ha una llista d'espera brutal. Aquí no encomanen, llavors demà tornarem a venir amb la samarreta, farem la cua i a veure si tenim sort i es l'estampen, perquè això és la locura del siglo.
Ara bé, atenció, perquè reconem pogut trobar una. I la sortejarem durant la final del Mundial, justament amb una altra samarreta de la selecció de França. Les dues són oficials. I podreu optar a guanyar-les durant la transmissió que farem de la final del Mundial de Futbol a RAC1.
Aquest diumenge la gran final del Mundial es juga a RAC1. A les 4, Argentina-França.
Péndulo, pendulito, ¿cómo pinta el domingo la final esa?
El duel Messi-Mbappé coronarà el campió del món.
Viu incidentes! Gane quien gane, incidentes!
Viu la final a RAC1 des de les 3 amb l'equip dels Superesports, Toni Clapés i l'equip del Versió RAC1, la narració de Joan Maria Pou i els comentaris de Dani Solsona i Juan Irigoyen.
Sí, chamou, habrá muchos cabrones hablando por la radio, sí.
Aquest diumenge, Argentina-França. El Mundial es decideix a RAC1.
Bueno, y el Pedro también dice que dejéis en paz a la gente, que es domingo, tíos, hombre, cabrons.
Amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som u.
Mentrestant, Francesco Giorgi, el marit de l'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, admet els suborns de Qatar a l'Eurocambra. Tots dos estan en presó preventiva des que els van detenir per la seva vinculació en aquesta trama. Ara Giorgi ha confessat i ha assenyalat l'italià Antonio Pasneri com a cap de la trama. Segons avança la premsa belga, també va confirmar contactes amb el Marroc i va apuntar cap encara més implicats. Des de Brussel·les informa Lluís Tobar.
Francesco Giorgi no es va mossegar la llengua i segons va avançar ahir el rotatiu belga Lesuag, en la declaració davant del jutge hauria admès els fets pels quals se l'imputa. A més, no hauria dubtat en assenyalar Antonio Panzeri com el braç executor de la trama. Giorgi hauria demanat també la llibertat de la seva dona, Eva Kaili, perquè algú es pugui fer càrrec de la filla que tenen en comú. A més, també hauria confirmat els contactes entre Rabat i l'Eurocambra per aconseguir beneficis polítics i contactes i regals també a l'ambaixador marroquí a Polònia. Ahir la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, potser conscient de les conseqüències de l'escàndol per la credibilitat de la institució, prometia fer pagar els implicats pels actes comesos.
We need to right the wrongs.
Hem de capgirar la situació i hem d'enviar un missatge als actors que ens han intentat infravalorar. Seguim ferms als nostres valors de respecte a la llei, a la justícia i a l'estat de dret. No hi haurà més impunitat ni farem veure que no passa res.
Once again assure everyone there will be no impunity, there will be no sweeping under the carpet.
Metsola va anunciar que reforçarà el codi de conducta i transparència del Parlament Europeu per vigilar i controlar els contactes d'eurodiputats en països tercers.
Liquidació de final d'any a Ford Covesa.
Oportunitat a estoc i quilòmetre zero Ford al millor preu i amb entrega immediata.
Les unitats són limitades.
Vine a Ford Covesa i descobreix tot el nostre estoc.
Aprofita la nostra liquidació de final d'any.
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell ell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
8:38 minuts. Encara ens queden més històries abans d'arribar a les 9, la tertúlia i l'arribada en aquest estudi de RAC1 de la ministra d'Economia i vicepresidenta del Govern d'Espanya, Nadia Calviño.
El meu banc em demana per e-mail les claus d'accés al meu compte.
Per la teva tranquil·litat, no esperis. Truca al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE, o contacta a través de WhatsApp o Telegram.
Ciberprotégete. INCIBE, campanya financiada per la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperació, Gobierno de España.
El nostre Nadal, el tió,
el menjador,
el caganer,
el pessebre,
les neules
sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Ni selfies, ni stories, ni res de res.
És cert, no ha tocat el mòbil en tot el dia.
Quin influencer està fet el meu germà?
Deu ser la influència del Nadal.
A la PortAventura.
El Nadal és l'emoció que ho il·lumina tot. Del 19 de novembre al 8 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta'm les condicions a portaventuraworld.com.
Vine a Norauto i posa a punt el teu cotxe de forma sostenible amb Mieco Revisión Oficial. Demana cita ara a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
Un bon motiu per comprar la sirena? Aprofitar aquesta ofertassa en la nostra gamba austral. Perquè fins al 31 de desembre la sirena t'estalvies 3 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Aquest any, si no et fas un bon homenatge amb gamba, és perquè no ho vols. Que fàcil que és celebrar.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Encara no saps què regalar? La qualitat i la confiança de Casa Sabaters ara amb descomptes especials.
Calla, necessito alguna cosa més canalla, Lara.
Ei, vols trobar les bambes del paparra del teu cunyat? Les plataformes per la marteta? Els botins de la mare? I encertar-la d'una vegada? Tot encalçat a Casa Sabaters i amb descomptes de Nadal. A les botigues i a casesclub.com.
Acaba el 2022 aconseguint el teu Mercedes-Benz. Fins al 31 de desembre emporta't un dels nostres vehicles premium d'ocasió Mercedes-Benz a uns preus de liquidació. Sí, ho has sentit bé, a preus de liquidació. Vine a les nostres instal·lacions d'Autolica, Cars Barcelona i MB Motors o entra a mercedesocasion.com i tria una de les nostres unitats exclusives.
Si encara busques el regal perfecte, visita la Roca Village, un destí de shopping màgic on trobaràs les millors idees per regalar amb descomptes extraordinaris de fins al 60% a les botigues de les firmes més icòniques. I recorda, a la Roca Village obrim fins a les 10 de la nit perquè gaudeixis encara més d'una experiència de shopping inoblidable i dels nostres descomptes extraordinaris.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ma mare diu que se'n va al Tibet a netejar-se els xacres. I jo que li vaig comprar aquell bol tibetà perquè no sabia què regalar-li.
Quan t'agafa per alguna cosa, t'agafa molt fort. Com quan descobreixis que tens el Seat Arona amb manteniment, assegurança i assistència en carretera per 7 euros al dia amb MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta'n les condicions a seat.es.
Des de 25 euros.
Avança't i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota. Verticonès. Estalvia temps. Estalvia diners.
18 minuts i les 9. Continuem els apunts aquí al món. RAC1. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid dona la raó a Mariano Rajoy i torna a paralitzar la Comissió d'Andorra que investiga el paper de l'expresident del govern d'Espanya en l'Operació Catalunya. La justícia contradiu la decisió que ella mateixa va prendre l'octubre quan va rebutjar la petició de Rajoy i dels exministres Montoro i Jorge Fernández Díaz, a qui també s'investiga. Aleshores considerava que les seves defenses no donaven prou motius per evitar que s'enviés informació a Andorra. Ara, segons la justícia, les defenses han aportat prova documental que sí que justifica la suspensió cautelar. I a tot plegat, avui arrenca el Tribunal de Comptes el procés que ha d'investigar les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior de la Generalitat. S'analitza el presumpte desviament de fons que haurien encapçalat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els càrrecs del govern. El tribunal es reclama més de 3 milions d'euros. Una desena de bancs van administrar 15 milions que pertanyien a Joan Carles I al paradís fiscal de l'illa de Jersey. I ho van fer sense ni tan sols saber quin era l'origen dels diners. Segons explica avui El País, la falta d'informació sobre la procedència d'aquesta fortuna va fer que les entitats decidissin investigar-la internament. L'únic beneficiari d'aquests diners durant 8 anys va ser el rei emèrit quan encara exercia com a cap d'estat. Però els bancs, per on va passar la fortuna, tenien dubtes que fossin legals i els preocupava que això pogués afectar la seva reputació. Per tot plegat, diversos d'aquests administradors van decidir investigar-la, tot i que no van poder arribar a l'origen dels diners, igual que tampoc ho va fer la Fiscalia Anticorrupció, que finalment va acabar tancant la causa per falta d'indicis. I atenció a les declaracions d'Aitana. La cantant catalana ha demanat als mitjans de comunicació que deixin de difondre imatges de casa seva perquè s'hi aplega gent a totes hores, viu sola i diu que passa por.
Yo sabéis perfectamente todos que yo nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto, pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, y es que no me grabéis en casa, porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana, yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo.
Ho va dir després que diferents mitjans li preguntessin sobre la portada de la revista Lectures que assegura que ha trencat l'actor amb l'actor Miguel Bernardó després de 4 anys de relació i l'estrena d'una sèrie conjunta fa tot just una setmana. En qüestió de poques hores, les xarxes es van omplir de suports a Aitana i de crítiques als periodistes. Són 3:15 del matí. Un de cada 3 ciutadans espanyols de més de 65 anys no ha utilitzat mai internet. És la dada que revela un estudi de la Fundació Ferrer i Guàrdia i que afecta especialment les dones. Els seus responsables creuen que el motiu és que s'han educat en una societat patriarcal on accedir a internet era patrimoni masculí. L'enquesta també explica que 2 de cada 10 persones es consideren excloses del món digital. I segons la directora de la Fundació, Hongria Panadero, un dels col·lectius més perjudicats són les famílies vulnerables i monoparentals.
Se producen desigualdades en función de la tipología de familia, ¿no? En el acceso al ordenador. Así lo que podemos ver es que entre las familias compuestas por 2 progenitores, el acceso a un ordenador se produce en un 46,4% de los casos, mientras que en el caso de las familias monomarentales, este porcentaje se reduce en casi 14 puntos porcentuales y se quedaría en el 32,7%.
L'enquesta mostra també com una de cada 4 persones té un nivell d'autoconfiança baixíssim en la tecnologia, mentre que 1 de cada 3 diu el contrari, que se senten molt confiades. Qui més ho diu? Els joves i els homes. I atenció, perquè cada vegada juguem menys a jocs del mòbil. Llegim a l'Expansió que el mercat d'aquest joc registrarà aquest any una caiguda de beneficis per primera vegada en gairebé 15 anys. Els jocs al mòbil van esclatar el 2008 amb la creació de l'Apple Store, la botiga d'aplicacions d'Apple. Des de llavors, any rere any, el negoci ha anat creixent, fins aquest 2022, que caurà una mica més d'un 6%, fins als 92.000 milions. L'any passat va créixer un 7%, i el 2020, amb els confinaments per la pandèmia del coronavirus, gairebé un 26%. El Parlament va aprovar ahir al vespre, amb els vots del PSC, Junts per Catalunya i Ciutadans, el polèmic nou repartiment dels fons de transició nuclear i va reconar el govern d'Esquerra Republicana. Són els diners públics que han d'ajudar a fer front sobre el territori al tancament de les centrals a partir del 2030. Les ajudes arribaran finalment a municipis de fins a un radi de 30 quilòmetres d'Escó i de Vandellòs. Esteve Giral.
En un principi, el govern preveia que el fons per esmorteir els efectes del tancament de les nuclears es repartís entre els 18 municipis que hi ha en aquest primer radi de 10 quilòmetres al voltant de les nuclears. L'aliança entre PSC i Junts canvia, però, les regles del joc i, per tant, es repartiran diners a més municipis. S'ha introduït, però, una modificació per limitar les ajudes en el cas dels municipis més allunyats als 12.000 habitants. Joaquim Paladella, diputat del PSC, Irene Negre, de Junts, i Maria Jesús Vinya, d'Esquerra Republicana, creuen seguir retrets al Parlament.
Hi ha mentides, joc brut i desqualificacions en el govern d'un país.
Demano disculpes també per si la classe política no ha estat a l'altura aquests dies amb manipulacions i mentides. Els que no hi estaven volen repartir este benefici en lloc de beneficiar a qui n'ha patit los costos de veritat.
La modificació del fons permetrà que ara es puguin repartir més diners.
8:48, aquest cap d'any serà el primer des del 2019 amb les discoteques obertes i el sector no té cap dubte que podrà penjar el cartell d'aforament complet. A hores d'ara s'han venut aproximadament la meitat ja de les entrades als locals de Barcelona, segons el gremi de discoteques. Els tiquets costen ara de mitjana uns 50 euros, però els propietaris alerten que poden arribar fins a les 3 xifres. Els empresaris també lamenten l'augment del preu de l'alcohol, a més de la pujada dels subministraments. Asseguren que el cost de la llum amb ells també se'ls ha triplicat. Aquesta nit s'il·luminaran per primer cop les torres de Lluc i Marc de la Sagrada Família de Barcelona. Ho faran tot just abans del concert de Nadal, que es farà a 8:15 de la tarda a la Basílica i que anirà a càrrec del cor Bruckner. Les torres que s'il·luminaran avui estaran presidides per un bou i un lleó. Des de demà i fins al 8 de gener, totes dues faran llum des de les 6 de la tarda fins a les 10 de la nit. I també avui, a partir de 6:15 de la tarda, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, ja es podrà veure el pessebre de l'Ajuntament d'aquest any, que serà digital, amb un mapping participatiu a la façana de l'edifici, on es podran escanejar codis QR amb el mòbil per veure-hi les figures del pessebre, el Tió o el Reis d'Orient, entre d'altres, i serà fins la vigília de Reis. Avui arriba al cinema Gent Català la segona part d'Avatar. Tres anys després de l'estrena d'Avatar, la pel·lícula més taquillera de la història, James Cameron torna a Pandora amb Avatar al sentit de l'aigua. La història d'en Jake i la Neytiri, ara amb el seu fill Sully i la resta de la família, es veuran obligats a abandonar casa seva i explorar Pandora. Les crítiques que estan publicat coincideixen a destacar l'espectacularitat visual, però a lamentar que la història és més fluixa. La Vanguardia Jordi Batlle Caminal només li dona 2 estrelles de 5. El País Carlos Boyero diu que els efectes especials són enlluernadors, però dubta que la història arribi al cor dels espectadors. Més benèvola és la crítica a l'ABC, que dona a la pel·lícula 4 estrelles de 5 i diu que és un film d'aventures sense precedents. Qui ja l'ha vista també és el nostre crític de cinema, Toni Vall.
Amb els anys que porta James Cameron obsessionat amb l'aigua, tancat en no sé quantes càpsules i absolutament posseït per l'esperit d'Avatar, el que menys ens hauria de sorprendre és que Avatar al sentit de l'aigua duri 3 hores i quart i que estiguin previstes no sé quantes seqüeles més. L'excés, la desproporció, l'elefantiasi paquidèrmica ve de fàbrica. I ja t'ho has d'agafar així. És aquest un gran espectacle que fora d'una sala de cinema gegant, amb una brutal projecció en 3D i les ulleres que t'alienen, mai més ben dit, no sé si té gaire sentit. Hi ha un tram central que bé mereixeria una tisorada i que, si em diuen que està posseït per l'esperit del National Geographic, m'ho crec. El seu terç final és força apassionant. La trama familiar pot arribar a emocionar. La història de pares i fills, de traïcions i venjança, t'enganxa i no et deixa. Però has de comprar el tot i saber què vas a veure. Protestar a la sortida, em temo que molt sentit no té.
Avatar és, sens dubte, la gran estrena d'avui, però també arriba el documental El sostre groc, de l'Isabel Cuixet.
El síndic de Greuges està investigant les denúncies sobre presumptes abusos sexuals.
La cinta explica els 20 anys d'abusos a l'aula de teatre de Lleida que va destapar el diari Ara. El film, que es va presentar a l'última edició del Festival de Sant Sebastià, dona veu a les víctimes i vol servir per denunciar totes les violències que reben les dones. En parlava Isabel Cuixet, a RAC1.
Jo penso que és important que això els hi posem cares, els posem paraules. I no amagant-ho no aconseguirem res. I s'ha de veure que aquestes figures continuen manipulant no només les escoles de teatre, en moltes escoles, en moltes universitats, i també amb el silenci de les autoritats i de la gent que està al voltant d'aquestes persones.
També arriba als cinemes l'aplaudida After Sun, una de les pel·lícules europees de l'any. És la gran triomfadora dels British Independent Films Awards. Pels més petits torna el Pequeño Nicolás.
Avant tout, pour pêcher, il faut du
silence. Una pel·lícula d'animació basada en els mítics personatges de Jean-Jacques Semper i de René Goscinny. I pel que fa a les sèries, HBO Max estrena avui una nova sèrie documental sobre Britney Spears. I just want my life back. Britney's been silenced to speak out about anything that's really going on. Britney versus Jamie, intent de treure l'entrellat als titulars, acusacions i la disputa familiar pública entre la cantant i son pare. I a les plataformes també Filmin estrena fins al final La muntanya russa de la colla Joves. És un documental dirigit pel Xavi Marimon sobre el 3 de 9 sense folre aconseguit el 2019. No? Però a més el 33 emet aquesta nit Sempre amunt, la represa castellera, un altre documental sobre els castells de gamma extra a Vilafranca del Penedès. En els dos documentals apareix la narració i diversos membres de l'equip de Castells a RAC1. I en música, Rosalía ha publicat una nova versió d'una de les cançons que més van triomfar l'estiu passat, Despechá. Com podeu sentir de fons, amb una part en anglès que canta la rapera nord-americana Cardi B. Això sí, aquest remix manté la tornada en castellà. Qui també treu cançó és Alice. Tot està bien és l'avançament de Boicot, el proper EP del músic català que sortirà el 10 de febrer. També té nova cançó, Quevedo. Que Date amb Bizarrap publicar aquesta cançó que es diu Playa de l'Inglés en col·laboració amb Mike Towers. I també The Weeknd publica una de les cançons que formen part de la banda sonora d'Avatar. Per cert, que avui també destaquem un comiat. Digue'm tu què és el que vols. El que faran el Sense Sal avui a la Sala Polo de Barcelona serà quarts de 10 de la nit. Amb aquesta actuació, el grup s'acomiada dels escenaris i posa punt final a una trajectòria de 12 anys, 4 discos, una cinquantena de cançons i més de 250 concerts. I per ser més coses, els Amics de les Arts han anunciat el títol del seu proper àlbum, es dirà Allà on volia, i es publicarà el pròxim 10 de març, el dia que surten a la venda, per cert, les entrades del pròxim festival ja d'estiu de Portaferrada, on hi actuaran Ben Harper, Jethro Tull, Jorge Drexler, Fangoria, les Nancy Rubias o el guitarrista Pat Metheny. Les entrades es posen a la venda aquest migdia. I d'aquí uns moments, la resta dels esports i preparant l'arribada de la vicepresidenta del govern d'Espanya, Nadia Calviño, al món a RAC1.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Arriben els Big Days de Dasbelt Auto.
Què?
Para.
2.000 euros de descomptes i finances al Seat Ibiza i Arona d'ocasió?
Però home, això s'avisa, que és ara, del 9 al 21 de desembre, i te l'endús al moment. Vinga, som-hi tu, gravem, que me'ls perdré.
Aprofita el descompte en els Big Days de Dasbelt Auto. Consulta en les condicions a dasbeltauto.es.
Un sí que ho canvia tot. Tu dius sí a un assessorament financer sostenible. A CaixaBank diem sí a productes compromesos amb les persones, la societat i el planeta. Com la gamma sí, amb l'assessorament de BlackRock en inversions d'impacte. Digues sí tu també i descobreix el poder transformador de les teves inversions. Pots trobar les dades fonamentals de fons i plans a caixabank.cat.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ja estàs altre cop amb grip, febre, malestar i congestió i secreció nasal. Val la pena haver-hi un remei tan senzill? Gelocatil Gripe Forte, amb la seva combinació d'actius, combat els símptomes de la grip i del refredat a partir de 15 anys. Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu a farmacèutic.
A la resta dels esports, en Repsol, a banda del Mundial, el Barça femení, classificat pels quarts de final de la Champions, després de passar per sobre el Benfica, 2-6. El Barça passarà com a primer de grup si dimecres iguala contra el Rosengart el resultat que el Bayern de Múnich faci davant el Benfica. Més coses, el Madrid ha acabat fitxant el brasiler Endrick, de només 16 anys, el davanter del Palmeiras és una de les grans promeses del futbol brasiler i s'incorporarà al Club Blanc d'aquí 2 temporades quan sigui major d'edat. Els preus, més o menys, 60 milions d'euros. Mentrestant, a l'Espanyol, atenció, perquè segons va avançar la grada i ha pogut confirmar RAC1, Diego Martínez i el director esportiu Domingo Catoira van arribar gairebé a les mans ara fa 2 dies després de l'amistós que els blanquiblaus van jugar davant el Malines de Bèlgica. El problema és que ja fa temps que el tècnic vol fitxatges, però de moment Catoira encara no n'hi ha portat cap. Déu-n'hi-do, a les mans. I en bàsquet, el Real Madrid va perdre 9 punts a la pista del Salgueiras Kaunas i avui el Barça li pot treure una victòria si guanya el Panathinaikos al Palau Blaugrana a 8:45 del vespre en directe a RAC+1. I a la NBA, el badaloní Jordi Fernández, que ahir es va convertir en el primer català que dirigeix un partit de la millor lliga del món, ha admès el Tudiràs de RAC1 que algun dia li agradaria ser primer entrenador de ple dret a la NBA, però que tampoc descarta fer carrera a Europa.
Crec que algo que tinc marcat, no, la meva vida, que en algun moment m'agradaria tornar i poder treballar allà. Però bueno, tot a vegades és que et vingui l'oportunitat i ho puguis valorar. Mai he tingut una opció de tornar a Europa i treballar allà ara mateix, i on estic molt content. Però bueno, ja et dic, m'agradaria en algun moment de la meva vida, sens dubte.
El català ja porta 14 anys als Estats Units, i a la Champions d'handbol el Barça s'ha assegurat virtualment la classificació pels quarts de final després de guanyar de 4 a la pista al Nantes, però pel camí ha perdut dos jugadors per lesió. El brasiler Langaro, que s'ha trencat el tendó d'Aquiles, i el francès Enguessant, que estarà 6 setmanes de baixes. I tot això el dia en què el Palau Sant Jordi es disputa la segona jornada del Masters de Pàdel. Ahir la reusenc Ari Sánchez es va classificar per la semifinal fent parella amb Paula Santamaria, mentre que en el quadre masculí també va passar una de les parelles favorites, la de l'andalús Lebron i el madrileny Galán. Recordeu que demà, a partir de 9:45 del matí, podreu seguir les semifinals i les finals a RAC+1. De fet, serà la primera transmissió de ràdio a tot el món d'un torneig professional de pàdel.
RAC+1. Aquest cap de setmana viu el millor pàdel del món a RAC+1. Dissabte i diumenge al matí, des del Palau Sant Jordi, segueix el desenllaç del Master Final del World Padel Tour amb les millors pales del món i amb una jugadora catalana lluitant pel número 1 de l'any al circuit femení.
Hola, sóc Ari Sánchez, segueix el Master Final per RAC+1. Dissabte i diumenge...